Quan passen gairebé 8 minuts de les 6 de la tarda, ja tenim amb nosaltres aplaudint per ella, Montse Virgili.
Hola, bona tarda.
A una banda de la taula i a l'altra cridant
tarragonina,
guapa.
Tarragonina.
Fermí Fernández.
Guapo.
No parlis tan...
És el mateix, és la mateixa persona.
No parlis, tan, no parlis tan fort que els de la BC Negra els hi molesta.
Ah, sí? Ah, sí?
Ja ho has dit.
Ja ho he dit, ja m'ha sortit. Ja
oi, la rabieta que li ha sortit ara, li ha sortit el senyor Mister Ràbia.
Una setmana més tard, m'ha sortit.
No, però està bé que ha sortit tard.
Cuinat, cuinat a foc lent.
Bueno, coses nostres. Gràcies a tothom per ser-hi. Escolta'm, fem una cosa. Parlem de música, home. Feia molt temps que no coincidia.
Molt. Entre les pneumònies.
Clar, entre aquestes coses que agafo jo.
Sí, els esperits, que crec que et van posar ahir a casa teva.
Sí, però els esperits ja fa temps que hi són.
I digues, i alguna altra cosa, com les teves
vacances!
I tu què? Exacte, tu de vacances, reina.
Sí. És que com s'ha tapat, Montse, agafar vacances com a treballadora? He anat a menjar croquetes.
Has anat a menjar croquetes, que curiós.
I a fer la croqueta.
O sigui, això és un altre tema.
T'ha agradat, ja,
eh? Ah, has anat a fer la croqueta. T'has fet un fart de veure sostres, eh? Este tio és la bomba, hay que fitxar-lo!
No,
vinga, carajillos i fàries.
No havia sentit mai això, t'has fet un fart. Però l'altre dia et vaig fer un homenatge. Què? Que no havia sentit mai això, t'has fet un fart de...
De veure sostres.
Et vaig fer un homenatge l'altre dia.
Ah, sí?
Vaig dir la paraula aixuradet en directe.
Aixuradet.
Aixuradet, parlant de sastres i mesures.
Hi ha una altra opció, que en lloc d'aixuradet pots dir arrepetallat.
Ah, que bonica.
Ah, arrepetallat. Ens agrada arrepetallat.
Arrepetallat és quan se't marca doncs, tot el que vindria a ser la carn d'olla.
Ah, sí? Ah, jo l'altre dia em vaig agafar uns pantalons i vaig dir, això em va massa arrepetallat. Eh?
Veus? Arrepetallat.
Mira, arrepetallar-se, asseure's amb tota comoditat, mig estirat. Seria com arrepapar-se, no?
Ah, que seria com un manspreading o una cosa d'aquestes.
És a dir, el significat original és aquest, però el que t'ha arribat a tu és que se't veu la carn d'olla.
Sí, que estàs tot allò, que saps que no.
Bueno, quan t'arrapapes...
Per favor, deixa'm salir d'aquí.
És així, saps? És així, molt bé. Escolta'm, avui celebrem que són junts el Fermí i la Montse i posem música. Tenim moltes ganes de sentir la secció de la Montse, pujar sobre la taula, treure'ns la roba... Bueno, per això no caldria cap excusa,
no.
Però tenim una de bona. Fa 60 anys de la creació de la Motown.
Wow.
I tot va començar a Detroit, en aquella bonica ciutat del motor, per això es deia així la discogràfica, perquè es deia Motor Town, la discogràfica de la Motown. Motown Town, de la Motown.
I era Detroit.
Era Detroit.
Ah, era Detroit?
Sí, Michigan. Doncs era 12 de gener...
No ho he pillat, no?
No?
No, vale.
Tira, no li fes cas.
Era 12 de gener...
No encara.
12 de gener...
Encara no m'han posat el xip dels gags.
Era 12 de gener de 1959, i quedeu-vos amb aquest nom, perquè us agradarà molt, i el anirem repetint moltes vegades, Berry Gordy.
Aclareixa't, Berry Gordy o com?
Berry Gordy,
eh?
Sí.
És que has dit Betty Gordy, també.
No.
Has dit Berry Gordy, Betty Gordy.
Betty la fea, és Betty la fea, Berry Gordy.
Quedeu-vos amb el que vulgueu. La qüestió és que el senyor Gordy va fundar una companyia de discos amb un préstec de re, $800, que vindrien a ser com uns 6.000 euros d'ara, més o menys. I no es pot entendre la Motown sense la seva personalitat usurera, ja ho direm, passatera,
sí,
unes coses llegíssimes. Però escolta, sonaven com els àngels i de la fàbrica de la Motown van sortir coses com aquesta. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we... I volia que sonés Marvin Gaye, perquè, home, perquè parlar de tot això i no sentia Marvin Gaye, doncs era una pena. No es pot entendre la Motown sense aquest home, que era el setè de 8 germans, uns pares eren treballadors, va ser boxejador primer, va anar a la guerra de Corea, va tenir una botiga de discos, la va tancar perquè va fer fallida, se'n va anar a treballar a la Ford, la dels cotxes, perquè ja sabeu que era la ciutat de l'automòbil.
La Detroit,
i va començar a composar des de jovenet, s'anava presentant a concursos, va començar a muntar primer el segell Tamla Records, després la Motown, tot el rotllaco aquest, que us estic fotent.
No, però és molt interessant.
I llavors la discogràfica...
Sí. És que tu estàs mirant com amb una cara de...
No, sí.
Com de que m'he drogat i no us he explicat res.
I la discogràfica va durar gairebé 20 anys, del 59 al 88, èxits per un tubo, però la major època va ser als anys 60. I anirem parlant de totes les artistes, de tots els artistes que van estar aquí a la Motown, però Marvin Gaye, aquest What's Going On, que és un dels singles més venuts de la història, a senyor Bertie Gordy no li agradava.
Ai, quin mal gust, Bertie.
No li agradava. No
Bertie Osborne.
No, exacte.
No per què no li agradava? No hi havia, no hi havia marxa?
No,
no hi havia...
us explico per què. Bertie Osborne. What's Going On parlava d'una cançó que era sobre brutalitat policial. Ah. I ella el que volia era fer discos.
I molts diners, i no ni molestar-se amb ningú.
I
no
per guanyar calés i per fer que les noies maques ballessin. Clar. No perquè el Marvin Gaye li expliqués... com les castanyes que fotia.
No, això no, Marvin. No. Marvin, esto no.
Marvin, esto no. Marvin, no.
I don't like it. Ah,
pot ser que fos un gran desgraciat, aquest senyor?
Bueno, espera't, encara hem de saber més coses i tot, eh?
L'història d'aquest senyor, que no volia que es parlessin d'aquests temes, fins i tot va deixar que la cançó una temporada no sortís i la va treure després, allò aturant-la, però el Marvin Gaye el va amenaçar i va dir, si no la treus com a single, no tornaré a gravar amb tu. I Marvin Gaye ja tenia cert poder. I el que va servir és perquè Marvin Gaye comencés ja a tenir aquest so personal que tindria després i va ser supervendes i el Gordy va callar com una...
Calla-te, Gordy! Això se li pot dir, no?
Calla-te, Gordy. Cas... Hola, Gordy. Això fa molta ràbia, eh?
Com estàs, Gordy?
Hola, amore. Ui, amore, uf.
Ai, és molt amore. Maco, amore, depèn de com ho diguis.
Sí. Hola, amore, hola, Gordy. Bueno, és igual.
Exacte, i la cosa hola, és Gordy. Que el cas de brutalitat policial li havia passat a un altre cantant a la vida real dels Four Tops, que era l'Obi Benson, el cantant, que li havien fotut. Mm. I llavors va fer aquesta cançó, la va cantar Marvin Gaye, i després vam caure els calerons del cel.
Ah. I el Marvin Gaye va fer la fi de Cacalàstics una miqueta o no?
La fi del Cacalàstics.
Sí, vull dir que va, oi que va acabar malament?
O... amenaçava, amenaçava.
No, com va acabar la seva vida.
La seva vida.
Sí, no ho sé ara.
No, no, és que em sonava.
A l'Otis Redding sí que va acabar molt.
A l'Otis Redding.
L'Otis Redding.
Ara, ara ho mirarem,
Gaye,
ara ho mirarem.
A mi em sonava, no, mira, no sé per què
no
em sonava.
No sé la mort de Marvin Gaye.
Seguim, seguim, ara.
Ah, d'acord, d'acord. Doncs anem a sentir una altra d'aquelles bandes que li agraven tant. Aquesta, en teoria, era Martha Reeves and the Vandellas.
Sí, home.
Que eren unes noies que cantaven allò del... Cançonassa, eh? És preciosa aquesta cançó.
Això la va... sí que t'agrada, eh, Gordy?
Sí, i tant. La va escriure Marvin Gaye amb altres músics i es va fer famosa l'any 64, en els començaments d'aquesta bona època del senyor Gordy, i n'havien fet, després en van fer versions als Mambas and the Papas i molta gent. Aquest és un tema més de gust, del gust del senyor Gordy, perquè buscava cançons que no toquessin cap ull de poll i parla d'allò que hem vist a les pel·lis, de ballar amb aquells sortidors d'aigua que sí. Hi ha a les pel·lis americanes,
fa calor.
Aquí no n'hi ha.
Fa calor a Nova York.
Aquelles obrim... bombes així com sí. de bombers, que no sé què és allò.
Sí,
no sé.
És una sortida d'aigua perquè sí. Connectin la mànega als bombers.
Exacte. I és una cosa que sempre he volgut trobar. Si n'hagués vist alguna...
A Nova York?
No, 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 jo, a casa meva.
Ah, coi.
Perquè anava a Nova York jo, que he d'emputrar... Allò, aquella cosa de poder-te emputrar amb sí. Un cotxe i que l'aigua et surti per la... Per
o sigui, estàs parlant de fer un Carmen Maura?
Ah, sí, un riega-me.
Sí, un riega-me, riega-me, saps? Però allò, xocar contra la cosa i que l'aigua surti per les portes del cotxe. Saps què t'ho he dit? És una de les coses que més il·lusió em feia.
Et dic una cosa, això ho pots fer amb un túnel d'aquests de rentat? Mm-hmm. Et poses dintre quan estigui la cosa allà en abullició,
surts,
obres
clar.
Les portes i ja veuràs
ja,
què passa.
Clar, fes-ho.
Ja, però això és de fora cap a dins. Jo vull de dins cap a fora.
Ah, que tu vols
mola
tot,
més.
Tu vols ja, tot.
No?
De dins cap a fora.
Doncs representa la cançó...
Com vols dir?
Sí.
Sí.
Bueno. Si voleu us explico com va acabar Marvin Gaye.
Com va acabar sí, Marvin Gaye.
Doncs mira, des de la mort de la Tammi Terrell no va aixecar el cap, pobre home, va dir, sento que d'alguna manera amb la seva mort, diguem-ne, amb la seva mort, jo he mort una mica amb ella, cap al final, doncs, revessos professionals, fracàs, problemes d'impostos, addicció a la cocaïna, llavors va fer sexual healing i aquí va tenir un mini repunt, però pel que sembla ser, el seu pare el va matar d'un tret.
Ah, ai, sí, 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 sí.
Amb
sí,
una arma que el mateix
sí,
Marvin li havia donat 4 mesos abans.
Sí, senyor.
O sigui,
era
Déu-n'hi-do.
Era això el que ens
sonava. Era això.
És veritat.
Sí, sí. O sigui, que a veure si m'estic equivocant, però a mi em sonava que havia sigut son pare que...
Van acabar tots bastant malament, eh? Vull dir... Bé,
és sí, igual, per això et dic que va fer la fi de Cacalàstics.
Però el Gordy està viu, eh, amics?
No.
Encara?
Vull dir que el Gordy està viu.
Veus?
Què dius, eh?
Doncs sí, té com 89 anys, però està molt viu. Escolta, la cosa és que se li va girar la truita amb aquesta cançó de la Martha Reeves, Dancing in the Street, perquè després ho van fer servir tota la contracultura africana, afroamericana, la van agafar per prendre-la i per dir, sortim als carrers a ballar i agafem el Black Power per nosaltres. I llavors el Gordy estava desesperat perquè deia...
Però el Gordy era blanc?
No, era negre.
El Gordy era negre, negre.
No volia problemes, ni volia defensar la...
Volia calés.
Li era igual.
Volia calés, li era igual. No estava aquí per històries. Aquestes noies, les Martha Reeves and the Vandellas, eren un punt així més duretes. Ja veurem que després sentirem cançons més pop, més simpàtiques, com les Supremes o d'altres, però aquestes els agradava més, la canyeta, més el R&B. I anem a sentir aquell senyor que també ens agrada molt.
Qui?
Qui?
Stevie Wonder.
Home! Oh. Once in my life I have
someone who needs me. No l'imitis, Fermí, no l'imitis.
No, sí, no estic imitant.
Mira com mou el cap.
Ja callo, ja callo, ja m'estic quiet. Ja
no, però jo vull veure com fas veure que toques el piano.
No en sé, perquè jo no en sé tocar el piano.
Clar, això t'ho anava a dir.
Clar, no en sé ni,
venga,
ni idea.
Venga, Stevie, tócala.
Llàstima que per ràdio no es veu tot això.
No. Hem de fer la ràdio amb imatges, jo crec. Tarto, això està...
Inventar-se la tele o així?
Clar, no, és no. A dir, hem de fer ràdio amb imatges.
Val.
A partir d'ara. O sigui, que tu puguis posar la tele i sortir la ràdio amb imatges.
A mi em fa molta mandra, perquè aquí estem despullats, estem també.
Hi ha coses que s'han d'inventar i que no s'estan inventant, Perdona, que ara jo em fico...
Ara tindran una decepció la gent quan posin la tele d'aquí una estona, perquè veuran que tots anem vestits.
Sí, és veritat.
Sí, no ah, sí, volia... d'aquí una estona connectem amb el Tot es mou, per explicar el Dia Mundial de la Ràdio d'aquesta casa, Catalunya Ràdio.
Bé, us explico coses de Stevie Wonder que no sabíeu. És el tio que, juntament amb Diana Ross, va estar més estona a la Motown. De fet, ell va començar superjovenet, quan tenia 12 anys ja, a fer una gira amb tota la gent de la Motown, i quan no es van acabar d'entendre amb el Bill Gordy, però li van donar una segona oportunitat. Abans, a l'Stevie Wonder, abans de dir-se Stevie Wonder, li deien Little Stevie Wonder, o sigui... Little Estabet Wonder, ai, petit Estabet Wonder. Clar, pobret, estava d'allò...
Home, si tenia... Encara no era l'època dels Si bebes no conduzques.
Quan li van treure allò de Little, que tenia ja 20 anys, va triomfar com l'escuma. Què va passar? Que aquesta cançó, per exemple, que sentim de For Once in My Life, és un cas d'aquelles cançons que a la Motown els agradava molt i llavors feien perquè les cantés molta gent, molts cantants. I la van fer, per exemple, la van gravar els Four Tops, la Diana Ross, els Temptations, però el Wonder va fer que allò fos un èxit i va trobar aquest ritme meravellós, perquè això estava pensat perquè fos una balada, i de fet he sentit avui la versió dels Temptations i adormiria quatre cadernes.
No, així està bé, així està bé.
I aquest punt...
Funky, una mica funky.
Exacte. I que podríem dir que segueix una mica l'estela del que faria doncs, també el Marvin Gaye, que troben el seu camí particular i li diuen a la Motown. Au, ves... Tot i així, 20
crida
anys,
una mica,
20
també
anys
el...
que es va passar aquí, 20 anys.
Per què no el...
Clar. Per estar segur que anava a petar el micro tot, vols dir.
Jo no he dit res, ho has dit tu.
No, ja. Jo no he dit res, tampoc.
Val, endavant.
Hi ha una cosa molt lletja que feia el senyor de la Motown, que és que era un usurer.
El Gordy.
El Gordy. El Gordy el que feia és que tu anaves a gravar amb ell, et pagava una misèria i llavors encara et descontava el que havia costat la teva gravació.
Ai, mira. Així és com es fan les fortunes, eh?
Sí, tota sí, no, clar, clar.
Sent un miserable.
Va acabar forradíssim.
Sí, sí, bàsicament.
Però ja quan el senyor Stevie Wonder ja tenia els seus fans i el tio ja començava a plantar-li cara, doncs va dir, saps què? Aquest contracte que s'acabi i me'n fas un de nou, guapo. I amb aquest guanyaré una mica més de picossada perquè m'estàs acabant els quartos.
Ah, i puja aquí dalt que veuràs el Motown com balla.
Porto pic. I els 70, aquesta cançó és del 66, els 70, per cert, discassos imparables, Talking Book, Inner Visions, Song of the Cave Life, són els discos que a mi més m'agraden d'aquest senyor, però això és una altra pel·lícula.
Ah.
Més Motown!
Més Motown! Aquesta m'encanta.
Què són, la Silver Convention? Ah, no.
No ho diràs mai, tio, què són. Perquè us he enganyat una mica aquí.
Què passa?
Són The Temptations, però no fent My girl, I wanna be your my girl, talking about my...
M'encanta perquè et van posant en context. Estic parlant de My girl.
No. És Papa Was the Rolling Stone, una cançó dels 70, quan els senyors Temptations es van treure una mica l'americana que els apretava.
O sigui que el millor que podia passar a la vida era marxar de la Motown.
A veure, amb aquests no, no els ha calgut perquè han guanyat molts quartos.
Ah, val.
Encara no estan guanyant perquè, de fet, encara continuen. Des de l'any 59 fins avui aguantant com a pepes. No, Temptations.
I cantant Miguel, que és la que vol sentir la
gent. Exacte.
Però el que s'ha forrat, ha sigut el Gordi, que s'ha quedat Gordi del tot ja.
Després ja no li va anar tan bé, perquè després li van començar a venir les demandes quan la cosa ja va anar de cap avall. Jo no penso...
60 anys de la creació de la Motown, ara sentint The Temptations.
Exacte. Amb aquesta cançó, que van tenir doncs, el seu moment d'èxit, són els tios que dèiem que havien estat més a la Motown, també un total de res, 40 anys, que us sembla... des de, vull dir, vaja, 16, entre el 61 i el 77. Sentim aquesta cançó per demostrar que els sons funky també formen part una mica de la història de la Motown i la cançó escrita per compositors de la Motown que es va fer per ells a l'any 71. I va haver-hi també dues versions, però aquesta que estem sentint va guanyar 3 Grammys a l'època i tenia un ritme molt diferent de les coses que els havia fet famosos. O sigui, que fa gràcia, fa gràcia.
Mola.
Què? Pues sí. Estàs espantant o no?
Té un ràdio sexual.
Sí, aquestes veus
roques. M'agrada...
Una mica cubata.
M'agrada que traieu aquest tema.
Ei, vens molt per aquí.
M'agrada que traieu aquest tema.
Quin tema.
Perquè el tema sexual també va sobreixir a la Motown.
Oh, sí.
Perquè de la dona de la que parlarem ara, la Diana Ross...
Oh, Diana Ross, com m'agrada.
Li encantava embolicar-se amb els homes casats de la Motown.
¡Ey! 3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos, Diana Ross, hoy en discoteca.
Digue'm un nom de discoteca dels anys 60.
El Caballo Blanco, per exemple.
Això és un càmping.
Aquest és una... On anava el vaquilla, no?
Com a mínim.
Com a mínim.
El Torete.
El Torete. Va, Diana Ross.
Doncs aquí hi havia marro, perquè Albert i Gordi i la Diana Ross tenien un tema allà. Tenien tant tema que li va fer un fill. Ni una filla, de fet. Però la Diana Ross, que no tenia temps per lius... Ja quan...
A la Diana sí que no se li va passar l'arròs.
Exacte. Ui, va.
Ai, vale, ja callo. Ja... Hòstia, estimo en malament.
Dos mesos...
No, estàs bé. Estàs... En... A mi m'agrada... No, no, no.
En dos mesos d'embaràs i es va casar amb una altra. La cosa, que a part d'explicar això, aquesta senyora ja sabeu que surt de la Motown, de les Supremes, que als 70 comença la seva carrera com a solista... I entre els 70 i els 80 es converteix en estrella, primer les primers, després les Supremes, tot així que acabi més. I als 60, doncs, amb el grup de noies signen amb la Motown, el Gordi també fot cullerada per allà, perquè hi havia una tal Bàrbara que no li agradava i la fa fora així de males maneres. Llavors li canvia el nom, perquè s'estava liant ja amb la Diana, i diu Diana i... o potser si volia liar, m'explico? I li canvia el nom i diu Diana i de Supremes. Llavors la Diana, al 70, ja diu, jo ja faig la meva.
Ai, no, això ja sembla com si fos ahir, eh? Ja m'he perdut aquí.
Sembla la Riera, això.
Sí, sí,
i amb tot això, ella...
S'ha motat un Paco!
Ara m'ha fet gràcia.
Ella es anava fent, doncs, l'Smokey Robinson, Lady Holland, el Berti Gordi, se'ls anava fent tots.
En Berti Gordi.
Berti Gordi.
Aquest nom, eh? Berti Gordi.
Jo lo diu.
O sigui, és...
a mi em presenta un tio que es diu Berti Gordi i li dic, vostè és un mal educat.
No, 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 estic a punt de morir. És igual, no vull saber res de vostè.
I aquesta cançó està produïda i escrita pel Neil Rogers, aquest senyor tan fantàstic. Fantàstic de xic, ens agradava tant. Sí o no? Aquell senyor sempre de l'estrena.
Sí, 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 sí.
Sí.
Quan vegis una foto ja sabràs.
A veure, deixeu-me veure una foto.
Un superjefe, aquesta cançó és dels anys 80 i va ser, vaja, va petar-ho molt, molt i molt fort. Però, clar, també hauríem de sentir una mica de pop, no? Perquè
per favor,
la Motown
per
era
favor.
Pop, també.
Com baixa,
És cançó que ja sabeu que van fer una versió dels Beatles, però la cançó és un Motown clàssic de l'any 61. L'inici va ser una cançó de blues que els havia fet un amic sobre una noia que espera que vingui el carter, perquè espera una carta del seu nòvio, que no acaba d'arribar mai, i és dels grups pop d'allò dels més que sentirem avui. És important saber que va ser un dels primers èxits de la Motown, que van veure que aquestes noies tenien molt de futur.
Ens encanta! Quina revisió dels 60 anys de la Motown amb aquesta música! Mm. Gràcies, Montse Virgili.
Ah, ja està, no podem posem els...
Bueno, és que...
Jackson 5, l'última.
Per donar-li la benvinguda, no? A ell.
Bueno, pues ho deixem amb el Jackson 5.
Clar, perquè au! Ja està, perquè parli aquí l'amigo.
Doncs, bueno, és que ens n'hem d'anar ara. Ara tornem, eh? Anem a fer unes coses de publicitat i ara venim, Jackson 5.